Noticias. L'Escala celebra un castawin d'èxit a la platja que s'ha convertit en el centre neuràlgic d'un castawin multitudinari. La Casa del Gavià ha acollit el túnel del terror, el cer ha torrat castanyes i les disfresses, les parades amb tallers i la música han completat un vespre terrorífic arran de mar. El consistori aprofita la tradicional visita als cementiris per Tots Sants per reclamar un cop més l'adequació al vial a la carretera de Viladamat. L'Ajuntament ha realitzat una ofrena floral als tres cementiris municipals i la jornada també ha comptat amb un recital de poesia. El Casal del Jubilat celebra un any més el tradicional berenar de la Castanyada amb un gran èxit de convocatòria. La festa ha comptat amb 140 assistents que han omplert la llar del casal amb moltes ganes de gaudir de l'esdeveniment. Una celebració a base d'entrepans, castanyes, cuites i panellets acompanyats de beguda i ball final. El Club Nàutic vol prorrogar la concessió per gestionar la dàrsena esportiva que s'acaba a finals de 2029. La Junta actual vol seguir treballant en instal·lacions i serveis, continuant amb el projecte de millora que ha anat aplicant els últims anys. I en esports, derrota de l'Escala i victòries del femení i segon equip de futbol. El Futbol Club ha encaixat la segona derrota del curs a Badalona i ha tancat la jornada a la tercera posició a dos punts del segon, el Cornellà, que serà justament el pròxim rival. També ha perdut el Club Tenis Taula Serra l'Escala contra l'Olot. Les victòries han estat pel primer equip femení contra el Gerunda, amb hat-trick de l'escalenca Jennifer Ruiz, i pel segon equip contra el Monells. I el temps, inici de setmana tranquil, amb cel serè i més fresca de bon matí, demà migdia i tarda entrarà garbí moderat. Fins aquí el butlletí d'aquest dilluns 3 de novembre. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Després, quan estàs com a cansat.
Costums les vivim arran de mar.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora d'Arran de Mar, una segona hora on anirem fins a la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú, que tornen a dir prou. Baixarem fins al Delta de l'Ebre per parlar de la taxa de residus de l'ampolla i acabarem el programa d'avui anant fins a Aigües d'Irlanda. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda. Els pescadors tornen a dir prou. Des de la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú veuen insostenible la situació que viu el sector i la inacció, diuen, de la Secretaria General de Pesca del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació a l'hora de resoldre les seves problemàtiques. Estan a punt d'acabar l'any i molts no saben si els queden dies o no per sortir a pescar. Els pescadors del territori afirmen haver deixat el temps suficient, però s'han cansat d'esperar mesos i mesos i que les solucions no arribin, Carles.
Doncs sí, avui parlem amb Jaume Carnicer, patró major de la Confraria de Pescadors de Vilanova. Jaume, esteu acabant l'any i tornem ja a estar, com ara podríem dir, pràcticament com ara fa un any. Des de la confraria sou bastant crítics, no?, amb aquesta gestió, aquesta no gestió del Ministeri.
D'aquí un mes i mig farà un any ens trobàvem a Madrid
reclamant doncs, una millora amb el sistema de pesca, que en aquell moment era molt alarmant i marcaven 27 dies i ens van proposar unes mesures per poder tenir 130 dies l'any. Amb les reunions que van venir després de tot això, després de les manifestacions i de les mobilitzacions pesqueres, ens van demanar 6 mesos. Aquests 6 mesos ja van passar, van concloure el juliol. Al juliol ens van dir que no hi havia opció, que s'anaven de vacances, que ja en parlaríem després. I arribats a aquest punt, no tenim absolutament res de res de totes les problemàtiques que teníem. En tots els sectors de pesca, l'arrossegament en aquell moment era el que tenia doncs, les majors dificultats, però de tota la resta de problemàtiques, després de tots aquests mesos que han passat, no tenim absolutament ni una sola resposta de la Secretaria General de Pesca. En reunió ahir amb la Federació Espanyola de Cofradies de Pescadors va quedar palès, i amb la que es va fer anteriorment de la Federació Catalana va quedar palès, que totes les preguntes que se'ls van formular, que ja venien del sector, què fem si podem anar a pescar, si agafem dies de l'any que ve, la resposta en tots els casos va ser la mateixa. No hi va haver resposta. Vull dir, arribar a aquest punt després de tots aquests mesos i que no tinguis ni una sola resposta de cap de les mínimes problemàtiques et demostra una inacció total per part de la Secretaria. La poca importància que donen a les problemàtiques que afecten al sector, a les famílies i directament doncs, a tota la gastronomia i a tota la resta, perquè de molts d'aquests productes que es pesquen acaben repercutint directament després, doncs, ja sigui restaurants, peixateries, mercats. Aquí no hi ha ningú que s'hagi bellugat. Nosaltres vam demanar a la nit de la pesca catalana ajuda a les administracions locals i de la comunitat autònoma doncs perquè hi hagués algun tipus d'acció, però arribats a aquest punt ens donem compte de que estem absolutament sols, que aquí ningú s'ha preocupat de tot el que podia venir, que ja avisàvem el desembre de les problemàtiques com podien repercutir, i no sabem si hem de fer desobediència civil i saltar-nos la normativa perquè ningú ens sap respondre. Si ens saltem la normativa, quines seran les repercussions? Tampoc ens diuen ni això. Vull dir, estem abandonats de la manera més absoluta i ha arribat un punt que veig que, bueno, pues, no m'agrada ser tan agressiu quan faig aquestes declaracions, però és que aquí no s'ha bellugat ni Cristo. Aquí no, ningú s'ha preocupat de que hi hagués algun tipus doncs, de resposta davant de les preocupacions, perquè l'ansietat que crea amb cada empresari, amb cada treballador, cada dia que va a pescar, si això repercutirà de que després no tindran atur, si els posem a l'atur no sabem si aquest atur és vàlid, si podrem tenir el suficient per quan arribin les vedes poder-los posar a l'atur. És que ni aquesta simple pregunta ha sigut contestada ni per la secretaria ni per ningú. Llavors, només entenc que és que no els hi preocupa i que aquestes persones que estan als càrrecs, que han muntat unes normatives que ni ells saben com definir-les, perquè el problema de tot és que no ens han ni consultat si les normatives que volien aplicar hi havia algun marge, hi havia alguna manera doncs, de poder-ho treballar amb un 50-50 o amb un 20-80, però que hi hagués una petita participació per part del sector pesquer. El no haver passat això, el problema ara el tenim les cofradies, i l'ànsia que crea de que et puguin reclamar les ajudes dels últims 5 anys seria la ruïna per tots. Entenem que si tots fem desobediència, d'alguna manera, doncs no hi haurà repercussions directes, però tampoc ho tenim assegurat. I quan ha sigut el moment, sí que ens han demostrat que la mà els hi tremola per començar a posar sancions, doncs. M'ha arribat un punt que jo ja no sé res més que fer sinó és que anar als mitjans públics i reclamar. Primer de tot, comunitat autònoma, vau dir que estàveu al nostre costat. Això, dir-ho és molt bonic. Amb què es reflecteix? De què serveix dir que estàs al costat? Si després, com ens havia dit el director, que hi havia una comunió, perquè els dos governs eren del mateix partit, es trobarien solucions i no se n'han trobat, i més quan després de la reunió de l'Espanyola ja ens notifiquen doncs, que bàsicament la secretaria segueix amb una línia molt altruista i de que no responen directament, no ho sabemos. Jo em pregunto, jo quan vaig a treballar, quan vaig a pescar, jo sé el que tinc que fer. Aquesta gent quan va allà fa alguna cosa? Durant aquests 9 mesos, 10 mesos, a què s'han dedicat? Perquè si l'únic que s'han dedicat és a no fer res, arriba un punt que l'ansietat que tenim ara per arribar a final d'any i que d'aquí un mes ens vindran les mesures del 2026 i que veiem que no s'ha treballat ni el famós benchmark ni totes les coses que es havien dit que actuarien, que hi havia una reforma del reglament pesquer, tot això no s'ha fet res.
Parles ara del 2026, però encara no sabeu, no?, com acabareu aquest 2025.
No sabem com hem d'acabar l'any, si és que hem d'amarrar les barques, tampoc sabem si podem posar la gent a l'atur, perquè molts ja no tindran atur després per quan vingui la veda del febrer-març. Vull dir, és que no hi ha cap tipus de resposta de res. És molt trist que les administracions no et sàpiguen fer la mínima guia, però a l'hora de posar les normatives les deixin anar com ells volen. Almenys, quan posis una normativa, consenso amb el sector, que potser et pot ajudar a indicar-te, ja que tu no en tens ni idea del que és anar a treballar amb un mèdic com és el mar, de guiar-te una miqueta de quines serien les millors maneres de fer-ho. Això no ho han fet i ara tenim un problema, que el problema al final és que no el tenen ells, és que el tenim les cofradies. Si els hi diem a la gent, jo avui a la tarda tinc reunió amb la gent, jo no sé què dir-los, què els hi dic. No tinc resposta de res, nois. De totes les preguntes que s'han formulat, no n'han respost ni una, perquè no saben què respondre. Llavors, arribats a aquest punt, dius, bueno, però almenys igual han treballat altres problemàtiques, com el tema de la tonyina amb el sector de l'encerclament i dels arts menors o dels tresmalls. Tampoc han fet res. Bueno, potser és que han fet alguna cosa amb els arts menors i amb les diferents mides que hi havia del pop a Galícia i aquí, que és una cosa que vam reclamar fa molt de temps, que no pot ser que dintre del mateix país uns tinguin una talla mínima d'un gramatge i a la resta del país hi hagi una altra. Les problemàtiques que tenen a Galícia també estan aquí. Encara que sembli que són dos mars diferents, també les tenim, ho vam reclamar. És que ni amb això hi ha resposta, és que no hi ha resposta absoluta cap de les problemàtiques que tenim en pesca. Llavors, si aquesta gent no sap fer la feina, el millor que podem fer és dedicar-se a fer el que saben fer, que deu ser una altra, no sé quina és, però no estar posats en llocs on tenen tanta importància i repercuteix a tanta gent de la manera de la que l'estan fent. Jo només demano que les persones que estiguin als llocs i que tenen una responsabilitat vers altres persones, si no saben com solucionar els problemes, que cedeixin a que entrin persones que ho sàpiguen fer.
Amb el tema també de la sobreexplotació de les tonyines, tot segueix igual?
Bueno, els encerclaments és que no poden capturar una tonyina en mata. 3, 4, 5 en un dia, amb cada senyida, quan senyeixen la sardina, perquè la tonyina va darrere la sardina i el zaitó, i tenen que agafar aquestes tonyines, que la majoria estan mig mortes i algunes estan mortes, i tornar-les a tirar a l'aigua perquè no les poden capturar. Això és absurd. Vull dir, que tu estiguis fent unes captures i que hi ha una mortalitat perquè tu ja l'has capturat, i tu l'has capturat perquè estàs fent la teva feina amb el zaitó i amb la sardina, però com que hi ha aquesta sobreexplotació, et trobes amb unes tonyines allà dintre que no saps què fer-ne. Aquesta gent ha d'agafar les tonyines mortes i tornar-les a l'aigua, que no serveix absolutament per res. I com això, és que totes les altres problemàtiques que hem tingut en els últims 5 anys, no s'ha fet absolutament res. Tot és pilota endavant i que passi el temps. Si aquesta ha de ser la solució per tot, bueno, almenys que ens diguessin, bueno, doncs feu desobediència civil i nosaltres tanquem els ulls, però és que aquí a la mínima que et passes tens els inspectors al costat, o la Guàrdia Civil, o el que sigui, i automàticament ve la sanció darrere. Vull dir, per sancionar sí que saben, són molt efectius. Ara, per gestionar, no ho saben. Però si no saben gestionar, el millor que poden fer és després almenys no sancionar.
Entenem que tot plegat és a escala de tot el Mediterrani, entenc, no? Que totes les confraries esteu així.
Totes, sí. Mediterrani espanyol, des de Catalunya, València, Balears, Múrcia i Andalusia. Excepte Andalusia, és l'única que ahir no vaig sentir ni una sola participació d'ells. Allà potser perquè tenen uns altres tractes, amb ells els permeten treballar 17 hores, el tema de conciliació familiar amb els treballadors no existeix automàticament, vull dir, la gent està 17 hores a la mar amb el vaixell, i hi ha aquesta permissivitat de poder treballar amb festius nacionals, cosa que aquí se'ns prohibeix, ells poden treballar nacionals, vull dir, la mà laxa que té Andalusia no la té ni Múrcia, ni Comunitat Valenciana, ni Balears, ni Catalunya.
Tu ahir vas estar, aquesta reunió?
Jo vaig estar les dues. Primer vam tenir reunió de la Federació Catalana i a la tarda vam tenir reunió amb la Federació Espanyola. Sí.
I què hi dieu com a federació?
Bueno, ahir es demanava, amb la Federació Espanyola es demanava que hi hagués una desobediència civil, que les barques anessin a pescar. No hi ha dies, doncs bueno, pues anem a pescar i a veure què. Jo he anat seguint una miqueta més o menys qui està pescant, veig que sí, que realment les barques han anat a pescar, no tots els ports, alguns potser doncs, pel mal temps no han sortit, tampoc ho sé segur, però sí que realment s'està creant aquest moment de desobediència civil, però que si no som una majoria molt important, no sé quina serà la reacció de la secretaria, perquè quan el Ministeri ha demostrat que vol sancionar, ja ens ho ha demostrat, amb altres mobilitzacions que hem fet, ja ens ho ha demostrat que la mà els hi tremola per sancionar. Vull dir que, no sé, és que ja no sé a qui més ho vaig demanar.
Entenc que això també al final afecta a mercat, restaurant, a tot plegats, no? A tota la cadena es veu afectada.
Fins i tot es havia demanat que hi hagués una major control amb molt del peix que entra de fora, per quins tipus d'arts de pesca eren treballats, perquè si són arts de pesca, que aquí els tenim prohibits, el que no és lògic és que tu aquí prohibeixis una sèrie d'accions i no t'importi que després aquest peix t'entri d'un altre país, que allà es pugui permetre. En cas que tu deixis entrar aquest, hi hauries de posar, doncs, no sé, uns impostos, uns aranzels, ara que està de moda dir aranzels, posar-li un impost per demostrar que aquella pesca que tu protegeixes, almenys la que es fa efectiva en altres països, tingui alguna repercussió a nivell de taxes o d'impost. El que no pot ser és que t'entri peix pescat d'una forma que aquí no es pot fer i aquí no passa res. I aquesta competència deslleial, perquè si aquestes pesqueries s'han eliminat, era per la seva gran agressivitat. Vull dir, si és que se'ns va demanar que canviéssim la xarxa. Van canviar la xarxa, va posar portes voladores, hem posat. Que féssim vedats i reserves, vedats i reserves. Perdó. Si en el fons el pescador complert, però el que volem és una resposta. Si nosaltres complim, que també compleixi l'administració d'alguna manera, que hi hagi alguna, d'alguna manera, que hi hagi una resposta. Almenys a dir, és que no ens ha pogut fer, és que no s'han atrevit ni a dir això, no han obert ni la boca. Va, tothom va fer les seves queixes, les seves preguntes, aún no sabemos cómo actuaremos, esto aún no lo tenemos claro, i totes les respostes van ser així. Això per mi, que una administració, el millor que hagués pogut fer és automàticament no convocar la reunió. I mira, nos vamos a atender porque como no sabemos qué deciros porque no hemos hecho nada, pues lo mejor que podemos hacer es no hacer nada. Nosotros no haremos nada y vosotros hacer lo que os dé la gana. Almenys aquesta hauria sigut una resposta coherent. O, de moment aneu a pescar, ja mirarem d'aquests dies a veure si us podem d'alguna manera treballar, ja que no ho hem fet fins ara, ara mirarem de... Però és que ni això, vull dir...
Perquè els que no saben quants dies us queden de pesca és només l'arrossegament?
Sí, els que tenen només dies de pesca és arrossegament. Palangre de superfície funciona amb tags i quotes, que amb aquests, doncs, bàsicament no... Les poques queixes són poques, que aquí no ens resposa absolutament cap de les problemàtiques. Encerclament, com et deia, la problemàtica de la tonyina, zero, i amb els dels arts menors, aquesta diferència que hi ha dintre del mateix país, que no té cap sentit, d'igualar-ho.
Doncs Jaume Carnicer, moltes gràcies. Són les reflexions del patró major de la confraria de pescadors d'aquí de Vilanova, molt crític amb la gestió o la no gestió del ministeri.
No sé qui eres, t'acabé de conèixer. Dis-me què és el que t'ha portat per ací. Jo estava destinat a sol del dia que vaig nàixer. Perdona'm ser directe, però mai t'havia vist. Jo parlé d'este lloc com un imperi. Tu mires com qui vol saber-ho tot. Vols arrasar-ho tot com un incendi. Fem de les misèries un joc. Traje de gala, xandall del mercat. Hotel de 5 estrelles en un camping reballat. 364 dies esperant-te. Un país, una casa, una llar. I tu mirant-me, fent apologia de la vida. Fem de les cançons un escut. Fes-me creure que això espera sempre esta nit. No vull perdre ni un trosset de tu. I oblidar-me que el món cau a trossos i morir-me d'amor fins als ossos. He tornat per poder recordar. Així m'he oblidat de créixer. Així m'he oblidat de patir. Passant-nos el joc de la vida, perdent el sentit. De buscar tota la nit. Declares la guerra al silenci. Que no et van parir per dormir. Així m'he oblidat de créixer.
Podria parar el temps, veure amb la vida glopets. Pot estar cada moment amb el temps i la cura que es mereix. No demana més, estic tot els dies loca de felicitat. Que arriba a mi, jo ja estic prenda. Que jo ja estic prenda. De vore voles cares guapes. Me posa't espiritual. Que vinga un nou any de bonança i que se'n vaja tot lo mal. M'han dit a la plaça del poble que pel carrer t'han vist passar com una floreta al pitxer. Allà on tu estàs ho fas brillar.
I oblidar-me que el món cau a trossos i morir-me d'amor fins als ossos. He tornat per poder recordar. Així m'he oblidat de créixer. Així m'he oblidat de patir. Passant-nos el joc de la vida, perdent el sentit. T'he buscat tota la nit. Declares la guerra al silenci. Que no et van parir per dormir. Així m'he oblidat de créixer. Jo que volia fer-te creure que no estava passant el temps. Fer-te part d'aquest miratge. Ser el soroll del teu batec. I oblidar-me que el món cau a través.
braços i morir-me d'amor fins als ossos. He tornat per poder recordar. Així m'he oblidat de créixer. Així m'he oblidat de patir. Passant-nos el joc de la vida, perdent el sentit. Te busquen tota la nit. Declares la guerra al silenci. Que no et van parir per dormir. Així m'he oblidat de créixer. Passant-nos el joc de la vida, perdent el sentit. Te busca tota la nit. Declares la guerra al silenci. Que no et van parir per dormir. Així m'he oblidat de créixer.
Continuem amb el programa d'avui, canviem radicalment de tema, deixem la pesca i passem a parlar de medi ambient i fem parada al Delta de l'Ebre per parlar de que l'Ajuntament de l'Ampolla ha reduït la taxa de residus gràcies a la bona gestió del reciclatge al municipi. La companya Cel Prieto des de Delta.cat ens en parla de tot plegat, Cel.
Sí, Marina, l'Ajuntament de l'Ampolla ha aprovat una rebaixa general de la taxa de recollida de residus urbans, que afectarà tant les llars com els comerços i establiments de restauració del municipi. Anem a comentar-ho amb Francesc Arasa, alcalde de l'Ampolla. Francesc, benvingut a Arran de Mar.
Hola, bon dia.
Francesc, explica-mos quina és la magnitud d'esta rebaixa i a qui beneficia.
Sí, bueno, en principi cal explicar d'entrada que el que ens obligava a partir del 2025 la normativa europea era que els costos que tenien la recollida de residus s'havia equiparat també amb els ingressos, no podia haver una diferència, no? I per tant aquest any, el 2025, ens vam veure l'obligació d'equiparar gastos i ingressos i per tant vam haver d'incrementar el cost de la basura, no? De la recollida selectiva i de tota la recollida de residus, no? Però aquest any, afortunadament, i fruit del treball que s'ha fet des de l'equip de govern ja fa molt de temps, en què la gent recicli millor, en què poguéssim abaratir costos, s'ha produït dos fets, no? Un que seria que la previsió del copate per l'any que ve per a l'Ampolla, fruit de, com te deia abans, del bon reciclatge, baixaria entre 30 i 40 mil euros, perquè sé que enguany la previsió per al 26 és de 747, i crec que l'any passat rondava els 700 i pico, 770 o 80, però ara aquí hi hauria una baixada de costos. I a part d'això, hem creat oportú, com a molts municipis turístics, crear la taxa pels habitatges d'ús turístic, que fins ara se pagava com un habitatge normal. Estem parlant que això seria un increment en funció de l'habitatge normal, també serien de 30 euros, i multiplicat pels 600 i pico d'habitatges turístics que tenim, 640 crec, això suposa uns majors ingressos no previstos. Per tant, aquí hi hauria un marge que ens permetia baixar aquest 5%, tant per als comerços com per als habitatges, les cases particulars, així també com no a restauració i empresaris.
És a dir, els veïns de cases particulars, diem, i els comerços notaran canvis de la seva factura de cada any vinent que baixaran?
Sí, mínimament seria un 5%, els habitatges individuals, i la restauració, a part d'aquest 5%, com fins ara sols havia una línia de valoració que comptàvem, no? És a dir, ni per metros ni per foro, no? Sinó que tots els restaurants pagaven igual i tots els bars pagaven igual, no? Perquè la quantia no era important. Però fruit d'aquest increment també que ha sigut, va ser quasi el 40%, no? Perquè sabem molt desequilibrar els ingressos i els gastos. És a dir, molt de la despesa havia uns 200.000 euros de diferència, que això ho assumia l'Ajuntament d'altres impostos i d'altres ingressos, no? I hem cregut oportú que a partir d'ara poder fer tres grups per número de per aforament i per metres quadrats de terrassa. Per tant, també hi haurà algun restaurant que a part del 5% a un rang inferior també se'ls baixarà bastant més la recollida, la taxa de recollida, vaja.
Molt bé. Així ho heu agrupat d'aquesta manera els restaurants, bars, cafeteries i gelateries, però dependrà, no? La restauració dependrà de l'aforament que tingo i de la superfície també de la seva terrassa.
Efectivament. El que seria en comerç seria tal com està, amb un 5% igual que els habitatges normals, i els restaurants i cafeteries i això ho agruparíem en tres grups per tres criteris diferents, que seria el que dius tu, lo de l'aforament més els metres quadrats de terrassa que puguem tenir.
Molt bé, Francesc. I tot això, com dies abans, ha sigut gràcies al compromís ciutadà i a la bona gestió que hi ha hagut enguany a l'Ampolla dels Residus. Com valora aquesta resposta dels veïns?
La veritat que la valoració és molt positiva i estem molt contents i satisfets. La considerem encara insuficient. L'Ampolla hem sigut pioners des de fa ja molts anys, no sé si són 10 o 12 anys o més, de fer el reciclatge del porta a porta del cartó vidre plàstic, és a dir, tot el comerç, tots els restaurants i cafeteries, bars, gelateries i negocis, des de fa aquests anys que dic jo, passem al porta a porta amb el cartó vidre plàstic, això es porta a la deixalleria, el qual això vol dir que estem fent un reciclatge correcte, no? Llavors hi ha els particulars que també estem fent campanyes perquè la gent recicli molt bé. I també Ampolla ha sigut pionera fa però que són 2 anys o 2 anys i mig en la recollida orgànica dels grans productors, restaurants, cafeteries i en definitiva també tot el que sigui grans productors, no? Això també ha suposat que aquesta orgànica que se reculli i que se porta directament al copat, que bueno, que passa al copat a recollir-ho, també hem mentalitzat molt als restauradors de que no se depositi en impropi i que es faci una selecció correcta i que l'impropi este o el que no ha d'anar orgànica vagi a la resta, no? La veritat que estem traient molts bons resultats, estos moments sí que a nivell municipal estàvem en un 19% d'impropi en quant a orgànica, però la valoració o coeficient només dels restauradors està en un 4%, el qual vol dir que la restauració està reciclant molt bé i això és el que ens ha permès, com t'hi diem al principi, poder reduir a guany aquesta quantitat. La quantitat és mínima, estem parlant del 5%. I si la gent no té consciència de que hem de reciclar encara molt més millor, que hem de reduir al màxim possible les tones de resta, perquè és el cost més elevat i el que varia, no? I que si l'any que ve la previsió de costos puja, ens haurem obligat per la normativa europea a tornar a pujar el rebut de la brossa. És que hi ha unes despeses fixes, com pugui ser les aixecades, com pugui ser el recorregut del camió, però llavors el que encarís cada any els costos seria el cànon que es paga per entrar les tones que entren al abocador. La Generalitat l'any 2019 es cobrava 41 euros i el 2025 està cobrant 71, 30 euros més per tona. On podem baixar els costos, però que s'ha produït aquest any, potser és entrar menys resta a l'abocador. Aquí està el secret en poder reduir els costos, perquè els costos de la concessió la mateixa, no? Els camions que cobren el mateix, pel número de xicades que tu tens contractat, pels quilòmetres que tu tens contractats, i llavors nosaltres podem jugar en reduir els costos, seria en que la gent recicles encara molt més millor i baixar les tones de resta que entren a l'abocador.
Molt bé, perquè la solució per baixar, com dius, les tones de resta és reciclar el més millor possible, no, Francesc? Sí. Però t'anava a dir...
Els costos fixos els tenim. Els costos fixos de la seva licitació, que en el seu moment el COPAT hi havia Consell Comarcal en la sessió de competències de l'Ajuntament, són els mateixos, tant per aixecada, tant per recorregut, tants quilòmetres, no sé, ara me'n recordo com va, no? Això són costos fixos. Han d'estar els costos que incrementen el cost general del municipi en les tones que tu entres a l'abocador, que tu has de pagar per tones, inclús, com t'hi havia abans, també amb el coeficient que has d'impropis, és a dir, el copate, hi ha un baremo que va des de 48 euros a 122 euros per tona i va en funció de los imprevistos que tingues tu, que l'orgànica no la recicles bé, no? Llavors, per exemple, si tu tens aquests costos de que fas d'impropis un 5%, pagaràs 40 tona d'entrada. Si tu fas uns impropis superiors al 40%, pagues 112 euros. Per tant, hem de reciclar millor l'orgànica i hem de reduir al màxim la resta.
Vale. Però encara així, Francesc, les dades diuen que l'Ampolla ha assolit un 60% de recollida selectiva l'any 2024 i això ha superat l'Ampolla els objectius marcats per Europa i la Generalitat. És a dir, que esteu en bons números, però com dius tu, encara se poden millorar, que aquí tinc la dada de que el 18,7% encara són d'impropis i, bueno, que això, bueno, pues en les mesures que poguésseu aplicar se poden anar reduint, no?
Sí, el que t'havia abans, no? És a dir, en quant a impropis, en global al poble som un 18%, en quant a la restauració d'impropis, que tenen aquesta recollida de porta a porta, estan al 4%, per tant, el ciutadà també encara ha de reciclar molt bé, molt més millor el que seria l'orgànica, no? Clar. I pot tenir satisfet que quan a Europa per al 2025 marcaven un 55% de recollida selectiva, nosaltres estem al 60%, per tant, molt contents i molt satisfets, però hem de seguir en aquesta línia per seguir reduint costos, perquè això, en definitiva, ha que repercutir, a part de del canvi climàtic, a part de la contaminació, a part de tot el que tu no vulguis dir, es repercuteix en les butxaques del ciutadà. Per tant, el que hem de fer és reduir, com deia abans, la resta i molt més reciclar, molt més encara l'orgànica.
Clar, perquè el que dius, el que comentes tu de la restauració del porta a porta, que van el cartró i el vidre, com que tenen, bueno, este servei que a molts llocs no n'hi ha, això, este servei francès, això ajuda a, bueno, a tenir la, a millorar, no, el percentatge de reciclatge i després baixar l'import que pague la gent.
I clar, perquè tot el que se recicla bé, tot el que va a la deixalleria, el cartró, el vidre, el plàstic, o l'orgànica que tu estàs reciclant bé, això et suposa unes compensacions que se descompten del cost total. Per tant, clar, hem baixat perquè hem reciclat bé, això ens ha repercutit en un abonament de diners, podríem dir d'alguna manera, i això ens repercuteix en que la previsió de l'any que ve ha baixat aquests 30-40 mil euros, no? Fruit de que aquest porta-a-porta que fem a la restauració i als negocis ho reciclen directament a la deixalleria i, per tant, això és un benefici que ens aporta, sí, aquest benefici, no?
Sí, fa beneficiar-vos. I abans ja ho comentaves una miqueta, Francesc, pel que fa als habitatges d'ús turístic, que s'ha, bueno, s'ha aplicat una quota addicional, no? Vosaltres heu vist que era el més adient, evidentment, per equiparar, no, la contribució dels allotjaments turístics en la dels veïns en casa particular, diguéssim.
Sí, perquè al final els allotjaments turístics paguen el mateix que un veí normal i, per tant, aquí, clar, a que es pugui ser més o menys la mateixa brossa que una persona que visca tot l'any, sí que hi ha un negoci al darrere, no? Perquè se trau una rentabilitat, per tant, no podem comptar com un habitatge normal i corrent, sinó hem de donar-li un tractament diferent i és el que es fa a la majoria de pobles que tenen habitatges d'ús turístic. Fins ara no ho havíem fet perquè potser tampoc no havia sigut necessari, perquè econòmicament, però no ens ho havíem plantejat, però ara creiem que cada vegada més les coses s'han de tenir molt en compte i, per tant, aquells habitatges d'ús turístic, que com tenia abans, fem més de 600, pues han de contribuir econòmicament d'una manera diferent a l'habitatge normal i corrent.
Evidentment. I sabeu com s'han pres a la gent que afecta això, com s'han pres la quota addicional?
Sí, en principi no vaja, ningú ens ha comentat res, estem parlant també d'una quota molt petita, estem parlant de 30 euros de diferència de moment, no? Per tant, en principi no crec que hi hagi cap tipus de problema. Perquè la gent sabe que altres llocs, els ajuntaments d'ús turístic estan pagant, per tant, no crec que hi hagi cap problema.
Perfecte. Sí,
però no ens han arribat, vaja.
Ja no, a veure si és una cosa que s'aplica a la majoria dels llocs que... Bueno, al final és que l'Ampolla és molt turística, no? I s'ha d'adequar als altres pobles i ciutats que també són turístiques i si això és una cosa que s'aplica serà perquè s'ha de fer.
Sí, 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 està clar. Nosaltres som molt turístiques, dic jo, que tenim més places en quant a allotjaments d'ús turístics que passen quan a places hoteleres, no? Per tant, quan a l'hotel estem parlant de 600 places i aquí estem parlant de 640 habitatges d'ús turístic que si multipliquem habitatges de 11, de 2, de 4, de 6, doncs mira quan m'ho aniríem, no? Triplicaríem lo menos o quadriplicaríem el número de places hoteleres que tenim a l'Ampolla.
Sí. I ja, finalment, Francesc, per anar acabant, quina és la teua visió de futur en quant a això de la gestió de residus a l'Ampolla? Entenc que és millorar-la, que això ja ho hem comentat abans.
Ja, bé, doncs la visió que tu dius abans és intentar millorar-ho, intentar donar més bon servei i treballar conjuntament des del COPATE en buscar aquelles vies de viatge que siguin més efectives. Hi ha gent que no sé si hem de ficar contenedors amb targeta, si hem de ficar aquests contenedors d'un control diferent al que tenim ara, però hem d'anar cap aquí, perquè això no és fàcil, és complicat, és difícil, és costós, té uns costos elevats i, per tant, si la gent no millora el reciclatge per de decisió pròpia, ens toca buscar algunes altres fórmules que beneficien a aquells que reciclen bé i que castiguen més els que reciclen malament. Sí. La normativa europea, a part de dir que has d'equiparar despeses i gastos, és que te ve a dir que tu has de castigar i has de cobrar més en aquell ciutadà que no recicla bé. I, en canvi, has de beneficiar o has de gratificar o has de... D'això és el que recicla bé, per tant, hem de mirar a poc a poc quines fórmules farem i això s'ha de fer conjuntament des del COPATE per a tots els municipis, a veure com podem fer que la gent, quin sistema podem implantar perquè la gent pugui reciclar encara millor.
I tant, Francesc, el que està clar és que ho esteu fent bé, aneu pel bon camí i, bueno, tot és millorar, que sempre s'ha de millorar, no? Però que l'Ampolla va pel bon camí en aquest sentit.
Sí, sí, l'ampolla va molt bon camí, com dèiem abans, hem passat el 60% de percentatge de reciclar, i quan la Unió Europea donava el 55%, per tant estem molt contents i molt satisfets, i seguirem treballant perquè anar en aquesta línia i no baixar, no fer un pas enrere.
Perfectíssim, Francesc, moltíssimes gràcies per haver connectat avui al nostre programa, i no res, seguirem pendents de l'ampolla. Gràcies, Francesc.
Gràcies a vosaltres.
Doncs Marina, este és un clar exemple de que el bon reciclatge comporta beneficis per a tothom.
Reciclar és important i ja hi ha diversos municipis que s'han posat les piles amb això. Moltes gràcies, Cel. final de la Ronda Mar d'aquest dilluns 3 de novembre del 2025 i ara agafem vaixell i ens embarquem fins a Irlanda. Aquest mes d'octubre, després de 38 dies des de l'Institut Oceànic Espanyol, han posat punt final a la campanya Porcupine 2025. Es tracta d'una campanya que, entre altres coses, mesura l'estat de salut de diverses espècies. En volem parlar amb la persona qui ho ha dirigit, Francisco Baldó. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Primero de todo, ¿cómo ha ido esta campaña?
Bueno, ha ido bien, teniendo en cuenta que hemos tenido bastante mal tiempo, pero hemos conseguido completar los objetivos.
Ahora, al principio lo decía, habéis estado 38 días, ¿no?, en alta mar.
Sí, exactamente. Desde salimos el 11 de septiembre y hemos vuelto el 18 de octubre.
El principal objetivo, para que la gente lo sepa, era tener información sobre la abundancia de diferentes especies comerciales de pescado.
Sí, sobre todo se trata de una campaña de arrastre de fondo. Entonces, las especies objetivos son la merluza, los rapes, la cigala y los gallos del norte. Los gallos son peces planos. Que se pesca en el área de Gran Sol.
¿Y cómo observáis estas especies? Comentabas de arrastre de fondo, exactamente, ¿qué es esto?
Realmente lo que utilizamos son, hacemos lances, o sea, pescas estandarizadas, con una red de fondo, de arrastre de fondo. Y lo que miramos es, digamos, esta campaña, el objetivo es tener datos independientes de la pesquería. La evaluación se hace utilizando tanto los datos que vienen de los barcos comerciales que están en la zona, y hace falta además complementarla con campañas oceanográficas que dan datos independientes a estos datos pesqueros. Nosotros utilizamos otro tipo de redes que permiten, por ejemplo, pues conocer digamos, por así toda la estructura de tallas de la población. Y vemos, por ejemplo, la fuerza del reclutamiento, es decir, los pequeños que cada año se incorporan a los estos pesqueros de estas especies. Y realmente lo que sacamos es un índice de abundancia, o sea, dividimos el área que vamos a trabajar en distintos estratos de profundidad. Uh-huh. Y hacemos, trabajamos en distintas zonas que la hacemos de una manera aleatoria dentro de cada estrato de profundidad, y luego sacamos, digamos, como unas abundancias globales para cada una de estas especies. Aparte, obtenemos muestras biológicas de todas ellas para ver el crecimiento, la reproducción, asuntos tróficos, etcétera.
Uh-huh. En este sentido, los datos principales que habéis, los datos primarios que habéis sacado, es que el resultado de estos peces, de lo que ahora decías, la merluza, el gallo, es similar a años anteriores, ¿no?
En principio, en el caladero que nosotros trabajamos, los índices de abundancia suelen mantenerse bastante estables. Es un caladero que suele tener una cierta estabilidad. Sobre todo, o sea, vemos fluctuaciones, digamos, más que anuales, en periodos más grandes del año, o sea, vemos que corresponden con la fluctuación que están teniendo las poblaciones a nivel europeo. Por ejemplo, la merluza, pues desde el año 2014, pues vemos una disminución. Ahora estamos empezando a ver cierta pequeña recuperación, pero pequeña todavía. Y para otras especies, como son el rape o los gallos, pues hemos visto pocas diferencias, digamos, en los últimos años. O sea, se mantiene entre unos márgenes bastante estables esas poblaciones.
Uh-huh. Por lo tanto, podemos decir que no hay afectaciones importantes en estos caladeros.
En este caladero en concreto, para estas especies, parece que se mantiene bastante bien estas poblaciones, o sea, dentro de unos márgenes bastante estables. Con algunas poblaciones, por ejemplo, como decía, merluza o, por ejemplo, cigala, pues sí que ha habido variaciones. Ahora la cigala, por ejemplo, se está recuperando bastante bien, pero se establecieron ciertas medidas de veda que están permitiendo esa recuperación que estamos observando desde el año 2015-2016. Uh-huh. Y en el caso de la merluza, pues creemos que se debe más bien a variaciones, digamos, fluctuaciones de periodos largos. que tampoco sabemos muy bien determinar, vamos a decir, por causas climáticas o por la propia pesquería o una combinación de todas ellas.
¿Por qué hacéis esta campaña? De hecho, la hacéis desde el 2001, si no voy equivocada, ¿no?
Sí, sí, este año es el año número 25. Pues realmente se hacen estas campañas en todo el Atlántico europeo. Son campañas coordinadas que se hacen a nivel europeo desde el Mar del Norte hasta el Golfo de Cádiz. Y España en concreto estudia tres áreas. Estudia el Golfo de Cádiz, la zona, digamos, del Cantábrico y Galicia. Y por otra parte, por Cupín, que empezamos en el 2001, porque es un caladero que está dentro de la zona exclusiva económica irlandesa, que es una zona muy amplia porque no tiene ningún país al oeste. Y realmente por aquella época era una zona de mucho interés para, bueno, sigue siéndolo, para la flota española, sobre todo gallega, y no estaba siendo evaluada. Entonces, pues con la botadura del nuevo barco que en aquel momento, que era el Vizcondesa, en el barco que hemos ido, de la Secretaría de Pesca, pues decidimos comenzar esta serie temporal que mantenemos actualmente, ¿no?
Y podemos decir que no ha cambiado mucho a lo largo de estos años, como ahora comentabas, que son 25 campañas y que se ha ido manteniendo bastante estable.
En general, los cambios no son muy grandes. O sea, si vemos fluctuaciones y vemos determinados procesos, pero en general, comparado con otros sitios, los cambios en este caladero, que está bastante alejado y yo creo que hasta cierto punto bastante bien gestionado, pues no son tan grandes como puedan ser en otros caladeros más litorales o más cercanos a costa.
Aún así, ¿podemos afirmar que la distribución de especies está cambiando?
Sí, bueno, eso es un hecho para nosotros. O sea, nosotros sí estudiamos realmente, o sea, nos centramos en estudiar digamos, en especial esas especies comerciales, pero sí que estudiamos todas las especies que vamos pescando, o sea, si analizamos tanto de peces como de todos los organismos que nos entran, y sí que hemos ido viendo a lo largo del tiempo como especies, digamos, de un ámbito más tropical, están llegando a aguas más norteñas, por así decirlo.
¿Qué tipo de especies de este ámbito más tropical serían?
Pues son especies realmente raras en esas aguas. Ahora mismo no sabría ponerte ningún ejemplo, pero sí que estamos viendo especies que son de son propias a lo mejor del Mediterráneo o de la zona africana y eso. Pero ahora mismo no te sé decir ningún ejemplo concreto.
Habéis comentado que este año habéis encontrado máximos históricos de lo que vosotros llamáis especies oportunistas.
Bueno, hemos visto, sí, es una cosa un poco más anecdótica, pero sí que hemos visto que hay un tiburón, el Gallius, que sí que hemos encontrado el máximo histórico de la serie temporal, pero realmente no ha sido tampoco un pico demasiado elevado, o sea que bueno, se ven fluctuaciones entre determinadas especies que se pueden entender analizadas en conjunto. Pero vamos, es un aspecto un poco más anecdótico, pienso yo, no es algo especialmente
preocupante.
No, ni destacable. Preocupante no, porque además al tratarse de un tiburón, o sea, lo que ocurre con los tiburones son, digamos, hay tiburones que son están como arriba de la cadena trófica. La red trófica son top predator y otros que están en un nivel más intermedio. Estos serían que están en un nivel más intermedio, tiburones más intermedios, y que, digamos, pueden estar ocupando el nicho que dejan vacío estos tiburones que sí que están en un mayor estado de riesgo.
¿Cómo es este tiburón que, ya lo comentabas, es más anecdótico, pero que habéis avistado más este año, que ha sido el máximo de avistamientos?
Se llama Gallius melostomus, se conoce como Zapata, es un tiburón de tamaño intermedio y realmente sabemos que se reproduce en el banco. Realmente estos tiburones tienen los tiburones en general tiene una segregación sexual, las hembras suelen ser mayores que los machos, y luego tienen también, o sea, tienen un dimorfismo sexual y también tienen una segregación, suelen estar a distintas profundidades las hembras que los machos. Sabemos que este tiburón en el concreto, las hembras están a más profundidad y se reproducen en el banco, que tiene zonas de corales donde depositan sus huevos y eso. Y ocupa a nivel trófico pues un nivel intermedio y realmente oportunista, ¿no?
En este sentido, cuando hablábamos de que hay especies desplazadas, y has comentado que hay especies que son más tropicales que ahora suben hacia estas aguas, esto también se debe, podemos decir, al calentamiento, ¿no?, del agua. Hace nada hablábamos del calentamiento en el Mediterráneo, pero es una cosa que se nota en todo el océano, incluso el océano Atlántico.
Sí, sí, claramente el calentamiento es el causante de este desplazamiento de las especies. Según, poco a poco, según se van calentando, digamos, zonas, las especies más tropicales van colonizando estas zonas y las especies más polares van yéndose más al norte, sí, sí. Esto está ocurriendo, sí, sí.
¿Os preocupa
a nivel global, ¿no?
Sí, sí. ¿Os preocupa esto al nivel de este caladero, de las especies que estudiáis, como la merluza, los gallos, que esto pueda pasar?
A nivel, a lo mejor, de estas especies no nos preocupa tanto como a nivel del propio ecosistema. O sea, que hay especies, digamos, que son... porque esas especies sí tienen un rango muy amplio de distribución y no creo que sean desplazadas, pero otras especies que tienen son más específicas en su ámbito de distribución y digamos como que más al norte cada vez van encontrando menos sitio donde ocupar este espacio que necesitan.
Todos los resultados ahora los estáis analizando, ¿no?
Sí, los analizamos, estos resultados se ponen en común a nivel del ICES, que es el organismo, digamos, asesor de la política económica, vamos, de las decisiones que se toman a nivel de la Comisión Europea. Y realmente lo nuestro sería como una primera fase en la que nosotros nos encargamos de tomar estos datos, pero luego son grupos de expertos de las propias especies comerciales o que estudian los propios ecosistemas, etcétera, los que van utilizando estos datos a nivel europeo.
Este caladero es bastante importante, ¿no?, en ámbito del océano Atlántico.
Es un caladero grande, tiene una extensión así más o menos como Irlanda hacia el oeste. Está a unas 100 millas de Irlanda, desde más cerca, entre 100 y 200 millas. Y sí, tiene una importancia, vamos. Y después un caladero tradicionalmente utilizado por la flota española, por la flota gallega, desde los años 60. Subían a toda la zona de Gran Sol, esto está como al norte de lo que se conoce como el Gran Sol o el Mar Céltico, y es, digamos, como... el caladero formaría como una enorme montaña submarina conectada con la plataforma continental. Y de ahí su riqueza, esta estructura submarina. Lo que hacen es que generan unas corrientes ascendentes que traen nutrientes y provocan que sean zonas ricas para la pesca y para la vida submarina.
Lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias, Francisco Baldó, por atendernos esta tarde.
Muchas gracias a vosotros.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura, espatlles, malgrat la por, fent el mort, la vida passa igual. Però és que t'ho juro, he perdut la por a fer-me mal.
estocs de la pesca i de l'estat de salut de les diferents espècies que podem trobar als nostres mars i oceans, arribem al punt final de la Randa Mar d'aquest dilluns 3 de novembre del 2025. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda per parlar de temes marítims, mariners, mediambientals, en definitiva de tot allò que ens envolta. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
De Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Que sigui per què ha de passar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Obre la porta del cel, les paraules volen. M'he quedat mirant com respirava i he tornat a ser com aquell nen. Ha sortit el sol mentre parlàvem i hem aconseguit que pari el temps. He rigut com mai havia pensat i he sentit allò més desitjat. Hem jugat a ser interessants i hem passat mil hores a aquell bar. Només amb tu els dies són més fàcils. Només amb tu les hores se m'escapen entre els dits. Només amb tu les hores passen ràpid. Només amb tu, només amb tu. Mai he sabut el que pensava, l'he estimat desmesurat. Creu-me, no fan falta les paraules, hi ha silencis que et fan més valent. Només amb tu els dies són més fàcils. Només amb tu les hores se m'escapen entre els dits. Només amb tu les hores passen ràpid. Només amb tu, només amb tu. Obre la porta del cel, on les paraules volen. On les paraules volen. Obre la porta del cel, on passaran les hores. Són més fàcils. Només amb tu les hores se m'escapen entre els dits. Només amb tu les hores passen ràpid. Només amb tu.
La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala